Aquí, que també han fet els presos, és un plat ceràmic d'uns 30 centímetres amb un dibuix inspirat en la coloma com a símbol de llibertat i esperança. I encara amb més simbologia, a la caixa que custodia aquest obsequi hi ha inscrita una cita de l'Evangeli de Mateu: era a la presó i en vingueren a veure. Aquesta és la primera visita d'un papa a una presó de l'Estat espanyol, però és el segon cop que Lleó XIV entra a un centre penitenciari. El primer va ser a Bata, a Guinea.
Gràcies, Montse Poblet. I després anirà cap a Montserrat. Anem cap a l'accés a Montserrat, perquè la gent hi ha d'anar amb cremallera o amb l'aeri. Toni Fortesa, bon dia, Toni.
Molt bon dia. Continua el degoteig de persones aquí al peu del cremallera, cada vegada amb menys afluència, això sí, i trobem diverses famílies que esperen el seu torn per pujar cap al monestir.
Hem vingut aquí amb els nens i ens fa molta il·lusió que coneguem Montserrat i un dia tan especial que ven al pap.
Traigo a mi nena i ella la que està emocionada. En el cole l'han ensenyado i ella dice Lleó 14.
Som una família que som catòlics practicants i que vingui el Sant Pare aquí a la nostra terra, pues, ens fa il·lusió i volíem que tots els nostres fills tinguessin l'oportunitat de veure'l de prop.
El primer servei del cremallera ha sortit avui a 5:45 del matí, dues hores abans de l'horari habitual. Des de llavors, els combois circulen cada 20 minuts, una freqüència prevista fins al migdia.
I per tot plegar, la circulació és força complicada. A Barcelona, per exemple, hi ha carrers tallats a la rodalia de la Sagrada Família i cal afegir-hi que a l'AP7 hi ha hagut també un accident entre dos camions. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, sí, però ara aquesta incidència amb aquests dos camions ja està resolta i, per tant, força tranquil·litat a les carreteres de l'entorn de Barcelona, tret de trànsit una mica més dens per unes obres de la C32 a Mataró, sentit Barcelona, hi ha un carril tallat i pendents, com deies també, de totes aquestes afectacions per la visita del Papa dins de la ciutat de Barcelona. Ara, a la Ronda Litoral, la sortida de Ciutat Vella està tallada en tots dos sentits. Es fa regulació del trànsit perquè d'aquí pocs minuts s'espera precisament que el Papa passi per aquí per marxar cap a la presó de Brianzo.
I serem desplegats pel territori i pel país. Avui serem a la presó de Brianzo i també serem a Montserrat, on aquesta nit l'ha passat molt bé, perquè ha estat molt ben acompanyada. Marta Romagosa. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat la nit?
Doncs mira,
Has descansat?
No gaire, perquè hi havia en passat tant de silenci i tanta pau que... Trencada només, això sí, pel vent, que anava tirant com un joc de cartes. Totes les tanques que estan forrades amb una roba de color negre, ahir anaven caient. Mentre anàvem fent el programa, jo dic que algú s'està queixant, pam, 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 sí, a la finestra oberta, i totes les tanques perquè va fer vent. Sí, de fet, fa fresqueta, estem a 16 graus aquest matí.
Home,
i tothom va una mica abrigadet, i els que no porten la bandera vaticana a les espatlles. Ja t'ho dic ara, saps?
Ara l'ambient per això ha canviat, no? Perquè se sent una remor de fons, Marta, ara, hi ha gent, no?
L'ambient ha canviat absolutament. Pensa que a les 7 del matí jo he intentat dormir amb la finestra oberta perquè dintre l'habitació feia una mica de calor, i a les 6 ja hi havia una fressa que dic no pot ser, però a les 7 ja hi havia gent asseguda a les cadires que estan situades davant de la plaça del monestir. S'han fet com, hi ha una, dues, tres, quatre, cinc grans pantalles i a tot de cadires, com si anessis a veure un espectacle, perquè el que veuran serà el que estigui passant a dintre la basílica.
Per pantalla, m'estàs dient.
Perquè des de fora, evidentment, tu no pots veure el que passa dins. Clar. Però la gent ja està asseguda, sobretot els que estan a les puntes. I ve gent amb canalla molt petita, que de tant en tant veus algú que està gatejant per terra, una criatura jugant amb una nina, uns altres passejant amunt i avall, gent amb cadira de rodes, gent amb caminadors, o sigui, sobretot banderes vaticanes, vull dir, de bandera catalana, crec que en conto ara mateix dues, que jo vegi tres, quatre, per anar una mica més enllà, però sobretot banderes vaticanes i molta gent, i nens i nenes i joves de les escoles cristianes que també van amb les banderes i amb els mocadors blaus penjats al coll. Vull dir que això és un formiguer de gent, però amb moltíssima previsió. Pensa que hi ha un caminet fet fins que el Sant Pare entri dintre la basílica, i al primer terme de les tanques, les que hi queien, avui hi ha gent esperant-se. Sí, a primer terme, per no perdre res.
No, clar, serà espectacular. De fet, no és la primera vegada que un papa visita Montserrat, no? Perquè Joan Pau II va venir el 82.
Sí, però quina diferència.
Clar, sí.
Ara fa fresqueta, però aquella vegada recorda molt les cròniques d'aquell moment, que va haver uns aiguats increïbles i que, a més, crec que va ser, diria que fins i tot, No, tu has parlat del novembre del 82, no?
Sí.
Ah, d'acord, no. Això, sí, va haver una... Correcte, ja estic dient bé. Un temporal que va afectar fins i tot, va provocar la mort de dues noies que intentaven pujar a la muntanya. Avui el temps, per sort, no té res a veure, ja et dic. Està
sí,
núvol.
És un dia núvol, sí, és un dia estrany.
Sí, està núvol.
Gris,
està núvol. De fet, dia... havia de ploure ahir, jo crec que entre les 5-6 ha plogut una mica, diria, perquè estava, vaig veure la previsió del temps, però ara hi ha 4 núvols, vull dir, està una mica tapat, sí, sobretot si mires cap a muntanya amunt, i aquella mena de boira que sempre es posa aquí a Montserrat, que a vegades no veus al final de la muntanya, però crec que s'acabarà esveint, perquè ara, si mires cap a la dreta, ja veus tota la vall, per entendre'ns, que hi ha una mica més de llum, i jo crec que acabarà sortint el sol. Que si ets algú que ha vingut a veure-ho, jo trobo que és millor aquest temps que no un sol d'aquell de justícia,
sí,
perquè si s'han d'estar tanta estona aquí, acabaran amb moltíssima calor, no? Vull dir que almenys això acompanya ara.
A partir de les 12, Marta, a les 12 en punt està previst que arribi el Papa allò 14, ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Òscar Fernández i també amb tu, i ens anem connectant, si de cas, per anar-nos explicant com va evolucionant aquesta convivència entre la gent, la seguretat i també els monjos.
Sí, ara
hi
han arribat, veiem amb cotxes d'aquestes minifurgonetes que porten alcaldes. Ahir ens van explicar que venien una molta quantitat de bisbes de tota Espanya. Vull dir que tota aquesta gent ja he vist que anaven cap a la porta de l'hotel amb aquests cotxes, que evidentment seran ells perquè no pot pujar en cotxe ningú més. Vull dir que van arribant amb comptagotes totes les autoritats perquè a les 12 doncs, tothom estigui a lloc per començar l'acte.
Marta Romagosa, gràcies. Fins ara.
Vinga, fins ara.
Doncs de seguida anirem cap allà i també cap a Brians. Felicitat es un viaje lejano, mano con mano, la felicitat. Però abans, atenció, perquè d'aquí a pocs minuts ens acompanyarà Sergio Dalma. Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Doncs sí, bon dia. Qui va tancar l'acte d'ahir a l'Estadi Olímpic juntament amb l'Escolania de Montserrat, li preguntarem com es va sentir en una actuació tan especial i per què va ser ell l'escollit.
Després connectarem de nou amb Can Brians per explicar l'arribada del Lleó 14 a la presó i també ho comentarem des de l'estudi amb el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras i el periodista i capellà Francesc Romeu. I amb el galerista i expert en art Artur Ramon descobrirem les claus del temple de la Sagrada Família.
I com dèiem, a partir de les 12 serem a Montserrat amb un ampli desplegament dels companys dels serveis informatius, amb l'Òscar Fernández, d'ara la sentia amb la Marta Romagosa, també la Nàtia Dell, la Maria Guixà, i des de l'estudi amb l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, l'Eduard Rubió, el filòsof Oriol Ferrer i la religiosa dominica Gemma Morató.
I arribarem a les 2 del migdia amb una taula de periodistes especialitzats en religió. Òscar Bardají, Jesús Bastante, Míriam Díez, Joan Foguet i Jordi Pacheco canalitzaran tot el que ha donat de si fins ara la visita del Lleó 14 a Catalunya. I tancarem aquest programa especial del matí de Catalunya Ràdio amb l'humor dels temes pendents.
No és el mateix dominicana que dominica. Ho dic perquè el tipus de música per ambientar la conversa és una altra. Gerard Jubany, bon dia. Hola, Joel Díaz, hola, hola.
Hola, Ricard, què tal?
Què han dit els altres?
Doncs avui a la COPE programa... Mira, faig propaganda d'una altra emissora, eh?
Sí,
programa
sí.
Especial des de Montserrat, també. I he descobert que el Carlos Herrera a Montserrat li genera una cosa especial. Diu que la muntanya té un misticisme i una cosa que gairebé ha semblat que li sortia com... un catalanisme de dintre...
A l'Herrera?
Sí, no, però al final
és català,
no, eh?
És català.
Sí, però una cosa és ser català i l'altra catalanista.
És un lugar milenario donde, además, la mística forma parte innegablemente del ambiente. Una montaña mística y abrumadora. Lo religioso, la identidad de un pueblo, del pueblo catalán. Sería bueno... recordar, pues lo recordaba Sergio Barbosa, que también es catalán, que sin el pueblo catalán España no sería España. Que cada uno lo entienda debidamente,
¿eh? Quines reflexions, dona per fer Montserrat. I al final s'ha anat animant i res, que s'ha arrencat amb el Virolai.
Yo, hombre, hoy podría cantar el Virolai. Que esto es lo que todos los niños que nos educamos en Cataluña y en colegios, yo particularmente los maristas, cantábamos todos los viernes.
¡Som-hi!
Rosa d'Abril, Morena de la Serra, de Montserrat, Estel. Il·lumineu la catalana senda. Guieu-nos cap al cel.
Senda?
El Virolai és... digamos que está intrínsecamente ligado a todo el que se ha educado en Cataluña.
Senda.
Catalana Senda, sí, és igual. En Los Santos, en canvi, estava indignat amb la rebuda que se li va fer al Papa a Barcelona, perquè, igual que nosaltres, en Los Santos va veure tot aquell xou de l'aeroport.
Y después de la cutrez del catalanismo, se estaban poniendo... Cuando vaya, llega el Papa a Barcelona, tienen que hacer, no abren la puerta porque están con un celo poniéndole la alfombra roja. Luego había cuatro, me parece que eran seis tíos vagamente militares, no sé muy bien lo que eran, también podía ser de algún musical o algo. Tres o cuatro civiles, cuatro o cinco militares, todo muy desgalichado, triste, mientras detrás había gente trabajando, penoso. Que bueno, entonces a eso ha llegado Barcelona. Eso es el nacionalismo. Madrid, que es exactamente lo contrario.
Sí, claro.
Bé. I posats a despotricar, despotriquem també de la Sagrada Família, de la figura de Gaudí...
Gaudí es el origen de la Sagrada Família. Lo que han hecho después, lo que hizo Gaudí es una pequeña parte, lo que es la portada original de la Sagrada Família. Lo otro es la interpretación que han ido haciendo y venga, y cada vez más grande, y cada vez más grande. Pero dice Gaudí hizo lo que hizo. Y lo que no hizo, no lo hizo. Y murió hace un siglo, por cierto, sin que nadie le hiciera el menor caso. Lo pilló el tranvía del Tibidabo, estuvo tres días, nadie sabía quién era, se murió muerto de asco, y luego nadie lo reclamó. Imagínense cómo quería Barcelona Gaudí, que se muere y no saben ni quién es. Barcelona es muy cruel con los suyos.
No, no és cert, això, s'ha de dir.
Murió muerto de asco.
Va haver-hi milers de persones al carrer.
Mare de Déu. Sí que és veritat que just quan el van atropellar, es veu que anava el tio molt, molt, molt pengim-penjam i la gent el va confondre amb un captaire.
No, però després l'enterrament
va ser... Quan ho van saber, és...
Acaba de saludar el Papa des del Palau Episcopal i ara ja baixarà amb el cotxe, s'anirà cap a Brians. Ho dic perquè...
Que vigili que hi ha molt de trànsit,
TV3.
Ja, pot ser víctima del seu propi trànsit.
No sé massa qui saludar, perquè no hi havia baixes ningú. I a les xarxes què han dit, Joel?
Perdó. Les xarxes, dius?
Sí.
Les catalanes, concretament, van plenes de papa. Ricard s'ha desfermat la papamania i, tot i que el meu algoritme no és precisament papista, sinó tot el contrari, igualment m'han arribat moments bonics el dia d'ahir, com aquesta noia que es va enfrontar a la seva agorafòbia i va acabar pujant amb un juic gràcies a la seva fe. Hi ha una pregunta molt oportuna que li va fer al seu marit.
Perquè també els nens vegin la importància del Papa, de viure la fe tots junts. Em fa molta por quan hi ha moltíssima gent, però el meu marit em va dir, si vingués Jesús, també et quedaries a casa.
Ah? Aviam, si vingués Jesús, jo també hi aniria, segurament, eh? I tu també, Ricard, tu el primer.
Jo potser em quedaria a casa, si
vingués Jesús. Home, seria un pepino d'entrevista, allò.
No, però no per res, perquè hi hauria tanta gent que...
Jo crec que series el primer a entrevistar-lo. I el que segur que també hi aniria és el meu estimat Xavier Pérez Esquerdo, que va fer de mestre de cerimònies de la vetlla papal a l'Estadi Olímpic, i tenia la difícil missió de fer temps abans que arribés el Papa i va haver d'animar una mica el públic.
Però fixa't, Mercè, quina colla hi ha aquí. Volem sentir-vos. Sou 40.000 persones o no hi ha ningú a l'Estadi Olímpic?
Mira, com el Bruce Springsteen. Sí.
Alan Gaudí, el Papa és aquí. Alan Gaudí, el Papa és aquí.
És el millor, eh?
Alan Gaudí.
Ara, i ara la gent ho agafa, eh?
El Papa és aquí.
Molt bé, Xavi. Al final ho aconsegueix. També va donar Xavier Pérez Esquerdo informació de servei, coses més logístiques de l'acte, com per exemple aquest servei especial que jo sincerament crec que estaria bé que també hi fos altres tipus d'actes i celebracions i tindrien molt d'èxit.
Sapigueu, per cert, que hi ha confessors a les grades a la vostra disposició per si algú vol rebre el sagrament de la reconciliació.
Això està molt bé. Imagina que hi hagués confessors repartits pel Primavera Sound, per exemple. Vull dir, no donarien a l'abast.
No.
O als partits del Barça. O als concerts del Bad Bunny. Això s'ha de democratitzar, el tema dels confessors. Va ser un gran dia per tots els catòlics del país, que ahir estaven especialment alegres i generosos. El cardenal Omella, per exemple, que fa uns dies deia que el Papa no entenia el català, ahir estava tan emocionat que es va deixar anar i li va parlar en català fins i tot a l'Esperit Sant. No crec que se li hagi parlat gaires vegades en català directament a l'Esperit Sant, en presència del Papa.
Hemos comprobado que usted entiende y habla el catalán, nuestra lengua. Quiero acabar en este silencio pidiéndole al Espíritu Santo que sigui ell la flama santa, la que incendí amb el seu amor tots els habitants de Barcelona i d'aquesta terra tan estimada, la terra catalana, terra de grans sants i santes.
Amén.
Doncs gràcies, Joel, per aquestes aportacions de les xarxes. Que vagi bé. Esther Vela, Laura Aznar, Nacho Corredor i Gemma Calvet. Que tingueu un bon dia.
Gràcies. Bon dia.
Demà
gràcies,
és dijous, bon dia. Ja, demà és dijous. Demà hi haurà més coses. Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia generoses en la separació. I la resposta era despreses. Les persones generoses són despreses i el que se separa es desprèn. 1025 dels 1.291 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Badó Clarà, d'Amer, a la Selva. I avui també ens heu dit pròdigues, benèvoles o donadores.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Maria, els tens?
Oh, fa un any que els preparo.
Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
O sigui, ja bufo.
Bufa! Bufa!
Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Sergio Dalma, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Fas una cara adormit encara, Sergio.
Si et dic la veritat, he dormit poc de tanta emoció i de tanta tensió d'ahir la nit. Aquesta és una cançó, bon dia.
Bon dia. Vols un cafè?
No, ja porto un parell. Aquesta és una cançó que a mi sempre m'ha emocionat molt.
Ja.
I tornar-la a fer una altra vegada amb l'Escolania... I davant del papa, jo crec que és aquells regals que et fa la vida, que dius... Buah.
Què va sentir allà?
Mira, et dic la veritat, abans de sortir, bueno, vaig intentar sobretot mentalitzar-me molt de que allò era molt important, però que allò no m'enfonsés, perquè era tal la pressió. A més, anava passant l'estona, nosaltres ja portàvem allà 3 o 4 hores, i quan vaig sortir... Uf, em vaig trobar bastant tranquil, i sobretot teníem molt clar que hi havia una sèrie de directrius que no li podíem donar l'esquena al Sant Pare, i realment aquella cançó ahir la vam cantar per ell, no per al públic, evidentment, no?
Tinc entès que és una cançó que ell la tenia ja a l'agenda, no? Ell la tenia al cap, és a dir, que l'havia sentit, que l'havia escoltat i que havia dit: m'agradaria que Sergio Dalma i l'Escolania cantessin aquesta cançó.
Això ho desconeixia.
Ah, sí? Ell. Doncs mira.
Jo sé que tot va venir perquè l'Arquebisbat de Barcelona ens va trucar i ens ho va comentar, i home, ja et dic, si hagués sigut una cançó meva, potser hagués dit que no, però tractant-se d'una cançó com aquesta, i sobretot per lo que ha significat aquí a Catalunya i el que significa la Verge de Montserrat, l'Escolania, tot, doncs jo penso que era la cançó més adient, no?
Com va anar això? Com t'ho van proposar, això? Et van trucar?
Sí, van trucar a la meva representant, a la Carmen, i li van...
La truquem del Vaticà, no?
I clar, dius, és broma o què? No? I clar, com ja sabíem que hi havia la visita del Sant Pare, i vam dir, doncs, i tant que sí. A més, coincidia que jo venia del Teatre Romà de Mèrida, que havíem fet concert 2 dies abans, i tenia el dia lliure, i tant, ens ho vam moure tot el que feia falta.
Que a més, tu havies cantat en un cor, amb els Maristes, no?
Jo havia cantat, bueno, si et dic la veritat, jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
Sí, eh?
Jo anava als Maristes i amb la guitarra cantàvem a l'església durant la missa, i havíem fet coses als Maristes, i ahir se'm passava tot això pel cap, de dir, ostres, de cantar allà a l'església i ara davant del Sant Pare, no. Són aquells moments que dius, aquells regals que dius, no t'imagines que pot passar. I sobretot, ara ho comentava fora abans d'entrar, dic, com tot va tan de pressa, m'agradaria avui allò de poder pair una miqueta tot el que va passar ahir, no? Però ja estàs amb una altra cosa, i va tot molt de pressa.
Va, que estàs en plena gira de Ritorno a Via Dalma.
Descobrint la discoteca, su mirada de serpiente, me acerqué disimulando y me puse frente a frente. Su mirada y mi mirada de repente se encontró.
I això vol dir que si el 6 venies de Mèrida, dissabte a 13 ho fas a Còrdoba.
Estem a Còrdoba, sí. Ara, com dic jo, estem com els firaires, amunt i avall.
Has passat per Esparreguera, per Cervera, per Tarragona, casa nostra, sí. Vas cantar Don Hòstia, per tant, ja has fet aquesta arrencada de la gira. Sí. Els concerts han anat bé, aquesta primera arrencada?
Sí, content perquè, clar, portes molts mesos preparant tot el que ha de ser el show, l'espectacle, i quan trobes la resposta del públic és important, no? Estem fent espais ara més grans, arenes de... I la gent està responent bé, perquè pensa que són cançons que et traslladen a moments molt puntuals de la teva vida, de l'adolescència. És un recorregut per diverses dècades de cançons, des de la Mina a la Carrà, al Franco Battiato, al Zucchero, és molt divertit.
Parlant de la Carrà...
Dicen que tú vuelves...
Rumore, també canta esta Rafaela Carrà. De fet, se't podrà veure també Terres Catalanes. Aquest estiu estaràs a Manresa, Sitges, a Rosa, Santa Susana, i el 30 de gener, el 27, al Palau Sant Jordi.
Al Palau Sant Jordi, sí. Ho hem deixat molt pel final, molta gent diu, però tan lluny, sí, és una gira una
mica
llarga.
Però és la manera, no?, com d'acabar amb una cosa...
Sí, és una cloenda una mica maca, no? Fa molt de temps que no cantem al Palau Sant Jordi, i bueno, cantar a casa sempre t'agrada. I imposa, eh?
Sí?
Sí.
Però sobretot, Sergio, que has omplert tants estadis, tantes coses, encara t'imposa...
Sí, molt. Jo pensava que això dels nervis aniria marxant, i no. És tan gran el respecte que tens cap a la teva feina, cap al públic i cap a l'escenari, que això imposa molt, no? Potser et diria que inclús m'imposa més quan és un teatre, perquè és molt més recollit, sembla que et mirin amb lupa, saps? Però va, trepitjar l'escenari sempre ets molt exigent, saps que aquella gent que ha pagat una entrada vols el millor, vols estar al 100%, i bueno, t'exigeixes, és normal.
És l'àlbum número 23 de la teva carrera.
Ricard, jo ja em perdo, ja no sé quants porto. Sí, suposo que també n'hi ha en viu i tot això, però sí, són uns quants ja.
I fa 15 anys del Via Dalma, que va revolucionar el mercat discogràfic espanyol, aquell disc, amb més de 300 unitats venudes, que ara, a més, ens sembla molt més del que va ser, que ja era molt. Perquè ara els discos es venen com es venen, que és molt poc, no?
Sí.
De fet, la indústria ha canviat moltíssim, no?
Ha canviat i... Han canviat moltes coses, perquè, com sempre dic, la societat ha canviat, s'està consumint molta música, però a través de les plataformes, no? Però aquell disc va suposar, en aquell moment, una empenta molt forta a la meva carrera. No m'imaginava, jo sempre he sabut que la gent és molt consumidora de música italiana, però que tindria aquell ressò, no? I es va convertir en una trilogia, i vam pensar que la forma de festejar aquests 15 anys era tornant a fer un retrobament d'aquest Via d'Alma amb autors que no havíem tocat, registrar-ho aquí, no a Itàlia, i amb productors que molts d'ells no coneixien aquestes cançons. Jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperador.
Què té la música italiana que ens agrada tant? Ens fa moure, no sé.
Sí, sempre...
Té una part nostra, també,
sempre,
no?
Sempre hem sigut molt bons consumidors, i encara tenim molts referents que venen aquí, no? Però aquestes cançons, aquestes melodies, les tenim encara molt presents. Per mi això era un repte molt important, no? Perquè era enfrontar-te a cançons que dius, buah, no es tractava de competir ni molt menys amb l'original, perquè això és impossible, però sí portar-les al teu terreny. Però jo crec que la melodia, sempre han sigut cançons que han estat allà i que passen els anys. Jo anava a Itàlia quan gravàvem aquests discos, anaves a un bar d'així de gent jove i escoltaven les cançons del Dalla dels primers anys.
Sí, sí.
O sigui que la gent jove la segueix escoltant i la segueix redescobrint. I aquesta és una de les formes també donar-les a conèixer, no? No puedo.
Perquè el teu públic ha canviat, també, en aquests anys?
Bueno, ens hem fet grans.
Sí, sí. Però també n'hi deu haver de sí, nou, no?
Sí.
Un altre tipus de públic que s'ha incorporat a escoltar-te que sí, potser no existia amb el Via d'Alma, no?
No, si he sumat, jo crec que arrel dels pares o dels germans grans i...
O els pares, sí, els pares que arrosseguen els fills, no? Que ara ja són adolescents, no?
Home, i és emocionant, quan estàs a l'escenari i pots cantar per dos o tres generacions i que disfrutin del mateix concert. És molt maco, això.
Portes bé fer-te gran, tu, sí.
Sí, i tant. Jo penso que et dona una certa seguretat. És maco envellir i saber envellir. Sí.
És una realitat, per tant.
Oh, i tant, no pots anar.
No pots, bé,
o... no pots anar contra natura.
O malament. What you say? Tu recordes com va arribar la música italiana a la teva vida?
Molta culpa la van tenir els meus pares. En aquella època a casa sonava moltes d'aquestes cançons amb el tocadiscos. També la ràdio, aquelles cançons que guanyaven San Remo venien cap aquí cantades en castellà i sonaven molt a la ràdio. I a mi em cridava l'atenció aquelles veus així greus i... Sempre m'ha acompanyat la música italiana. Tinc grans amics allà, també.
Clar, és una tècnica, també, no? Aquesta veu més rascada que tu has aconseguit... Bueno, sí. és la teva veu, al final, no? Perquè...
Sí, home, evidentment hi ha una mica de tècnica.
Però molta gent després t'ha imitat, no? T'ha buscat aquesta... de buscar aquest rascat, ho saps perfectament. Molts músics que han intentat acostar-s'hi, que, clar, no...
Bueno, jo vaig començar quan fèiem els anuncis de la tele, els jingles per la ràdio, una miqueta així, no? A crear una miqueta aquest estil.
Buscar el límit, no?
Però, bueno, jo crec que l'important és això, no? Que tu posis la ràdio o escoltis i de seguida identifiquis aquella persona, no? Mm.
Ara sempre seràs el cantant de Sabadell, això ja ho...
Home, això no ho puc amagar mai.
El barri de Gràcia, no?
No, el barri de... Bueno, de l'Eixample, de l'Avinguda. Sí, 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 sí.
Sergio Dalma, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Ha sigut un plaer, de debò. Feliç de compartir amb vosaltres tota l'experiència d'ahir la nit i a convidar-vos a aquesta gira que em sembla que ho disfrutarem.
Jo crec que sí. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com no passa de 11:15, tenim una última hora. Sílvia Solanes, què ha passat?
Doncs sí, mira, han matat d'un tret al cap un home al mig del carrer Balmes, al centre de Barcelona. En concret, ha passat al carrer Balmes, amb carrer Granada del Penedès, això és entre la travessera de Gràcia i Diagonal, just davant l'oficina del DNI de la Policia Nacional. Ara per ara es desconeixen més detalls dels fets i els Mossos d'Esquadra, amb agents de la Divisió d'Investigació Criminal, s'han fet càrrec de la investigació per aclarir els fets. Tot plegat ha passat a 800 metres d'on per aquesta tarda ha de passar el Papamòbil, en una zona que està molt blindada, a prop de la Sagrada Família. És el sisè home batut, hem de recordar, a trets a Catalunya, aquest 2006, l'últim aquest cap de setmana passat a la zona franca a Barcelona. La notícia és aquesta, que hem sabut fa poca estona, ha assassinat a trets al cap un home al carrer Balmes.
Ara són les 10:32. Seguirem informant dels detalls d'aquest assassinat que s'ha produït al carrer Balmes de Barcelona, però avui també és un dia històric a Catalunya perquè tenim la visita del Papa Lleó XIV, ara està enrotant cap a Brians 1, després anirà cap a Montserrat i seguirà la visita després cap a la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, i acabarà a la Sagrada Família. Ens acompanya aquesta hora Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana i historiador. Què tal, Oriol, com estàs?
Bon dia, content d'estar aquí amb vosaltres.
Content que hi siguis. I Francesc Romeu, periodista i capellà, rector de la parròquia de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat de Poblenou. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bon dia a tothom.
Benvingut també.
Aquests dies treballant a tope, però bé.
Home, són dies intensos. No sé si, Oriol, tu, per exemple, ho segueixes amb molta intensitat, com a catòlic o com a revolucionari, passes una mica de la litúrgia. No,
bueno, les dues coses són perfectament compatibles,
sí?
Diguem-ne. Bueno, en tot cas, ho vivim tot amb intensitat perquè és impossible no viure amb intensitat en aquest món, sí.
Hi ha un debat molt ara, molt extès, sobre un estat laic. Què ha de ser un estat laic, no? Tu això ho tens molt clar, molt definit, és a dir, haguessis...
L'estat ha de ser laic, sí, sí. I a més l'Església demana que l'estat sigui laic, vull dir que l'Església ja ha estat més d'acord que ningú en que l'estat sigui laic. Què vol dir que l'estat és laic? Doncs, bueno, doncs l'estat és neutre davant de les confessions religioses i té el deure, doncs, d'acompanyar una mica tothom perquè tothom se senti segur, perquè tothom pugui explicar, perquè tothom pugui educar, perquè tothom... Per tant, l'estat ha de ser laic, sí, i l'Església fa molt de temps que ha renunciat a qualsevol idea de poder polític o d'influir dintre dels estats, etc, etc, i més aviat s'han allunyat explícitament. Per tant, l'estat ha de ser laic, sí, del tot.
Francesc.
Sí, no, jo penso això. El que passa que també hauríem de veure que... Jo he sentit la tertúlia aquest matí, t'agraeixo molt, Ricard, la teva entradeta que has fet avui aquest matí, i la tertúlia, però hauríem de pensar això de dir no només ve un cap d'estat, ve una persona que sintonitza amb una ciutadania. A cada barri tenim un petit consolat, perquè hi tenim una parròquia. A cada poble hi ha un petit consolat, perquè hi ha una parròquia. Per tant, no és només un cap d'estat d'un país que ve, com una mica aquí s'ha dit a la tertúlia, sinó que és una persona que sintonitza amb una part de la societat i de la població. Quan estudiàvem periodisme ja se'ns deia que la informació religiosa passava a societat, perquè forma part de la societat. Per tant, sentim-nos una miqueta societat, eh? I està, penso, a l'alcalde de Nova York, de quina inscripció religiosa és? L'alcalde de Londres, de quina inscripció religiosa és? Vull dir que passem una miqueta d'aquesta laïcitat, que la creiem i la defensem, evidentment, per poder rebre tothom i per poder-nos sentir acollits per tothom. I la religió, que tothom tingui la que vulgui, però que es pugui expressar públicament. No fem la religió a la sagristia. Penso, penso.
Sí, absolutament, no? I al final també són espais que reben moltes buidors espirituals de molta gent, no? Que molt sovint les administracions doncs no tenen la capacitat d'arribar-hi. Per tant, aquí hi ha un recolliment també que és molt important, una abraçada que necessitem com a societat.
Si tot ho hagués de fer l'Estat, seria impossible, seria inviable. Per tant, l'Estat és molt important, l'Estat ha de ser laic, tot això és veritat. Al mateix temps, també és veritat que sense vida en comunitat les societats s'ensorren i que la vida en comunitat és imprescindible. I què vol dir la vida en comunitat? Doncs vol dir moltes coses. Vol dir la vida en família, vol dir la vida en els sindicats, a les associacions, en els clubs esportius, a les entitats culturals. La vida en comunitat ens fa forts com a societat, però també ens fa forts com a persones. És evident que som més forts si tenim un entorn que ens acompanya, que ens estima, que ens cuida quan tenim un moment de feblesa i que ens permet cuidar-los quan ells el tenen, diguem-ne, no?, aquest moment de feblesa. I, per tant, la vida en comunitat l'hem de preservar. L'Estat ha de ser laic, l'Estat ha de garantir drets, l'Estat ha de ser la garantia de l'estat del benestar i de les llibertats democràtiques. Tot això és veritat i tot això és perfectament compatible amb la llibertat de consciència, és perfectament compatible amb la vida en comunitat i és compatible amb una idea que crec que és molt profunda, que és que al final, quan el cristianisme parla de lliure arbitri, no?, de lliure albir, o quan parla de fraternitat, o quan parla d'igualtat davant de Déu perquè tots som fills de Déu, en el fons expressa els mateixos valors que expressa la Revolució Francesa quan parla de llibertat, d'igualtat, de fraternitat. I en el fons expressa els mateixos valors que expressa el Coram, on totes les seves sures, tots els seus capítols, comencen amb un, en el nom de Déu, clementíssim i misericordiós. Bueno, doncs expliquen tots aquests valors de solidaritat, de fraternitat. Pues, canviem una mica el nom, però expressen el mateix,
sí. La solidaritat humana. Que l'actualitat o el fet de, per exemple, casos dels abusos sexuals que ha protegit o que ha tapat l'Església durant uns anys, no? Totes aquestes coses generen a vegades molta desafecció de molta gent que veu com les institucions doncs no han estat al servei d'aquesta idea, sinó al servei de protegir uns interessos més poderosos que no representen la gènesi del que hauria de ser l'humanisme.
Jo per estar queixós, com una mica s'estava en la tertúlia fa un moment, jo sí que estaria queixós si el papa vingués a fer proselitisme, si el llenguatge que ell utilitzés només fos un llenguatge intern. Però m'ha agradat molt el que deia l'Oriol Junqueras de dir, home, que tingui un discurs social. Si bé, amb un discurs social, benvingut sigui, de la religió que sigui, però vine amb un discurs social, no vinguis a fer proselitisme. I jo, perdona, el que he vist de Madrid i el que he vist de Barcelona, no he vist que sigui un proselitisme. Més aviat, és una idea de que espongem molt l'ús social perquè puguem viure-hi tots. M'ha semblat a mi entendre, ahir parlava amb el nostre amic comú, el Francesc Marc Álvaro, no? Que dic, escolta, què, com és que vau aplaudir tanta estona que tot això? Diu, bueno, cadascú aplaudia la part del discurs que amb ell li havia interessat. I em deia a mi, diu, però tu has de dir que el papa es compra el pack sencer, eh? Que s'han de comprar el pack sencer i no això, diu, perquè cadascú, diu, quan sortíem, cadascú citava la part del discurs que coincidia amb ell, però s'havia oblidat de tota l'altra part del discurs. Doncs, bueno, però parlar que allò era un lloc de diàleg i que allà s'ha de dialogar, parlar de que no ha d'haver-hi polarització, perquè la polarització ens porta a, diríem, a la confrontació, i això, o dir-nos que una llei no és més gran perquè ha estat aprovada per unanimitat, sinó la recepció de la llei que defensa la justícia i la dignitat humana. Home, jo penso que vamos, jo un cert orgull creient tinc avui de dir, home, si és un papa així, no em fa tanta vergonya ser catòlic.
Sí, també és que potser ens hem educat aquests últims anys en posicions tan contundents, no, tan extremes, que fa que el desacord ja el veiem com una posició de ruptura, no? És a dir, podem no estar d'acord en que el papa critiqui l'avortament, però no per això hem de trencar en la voluntat que té un missatge com el que vol donar el papa, no? És a dir, és un moment que és molt, molt difícil, la complexitat que abans abraçaves, Oriol.
D'entrada perquè hem generat una societat i un entorn comunicatiu i cultural que,
bons i dolents,
que premia constantment la confrontació, la...
El Barça-Madrid, sí, sí.
Sí, algú diu que hem futbolitzat la vida política i la vida social. Bueno, pues, entenc la idea, és a dir, l'entenc, no la comparteixo, però entenc, és a dir, tenim unes posicions molt exagerades, molt estridents, en què es premia les males paraules, la gracieta, l'insult, la manca de respecte, perquè representa que això ho confonem amb parlar clar o amb ser valents, i no.
Però tu has patit directament com a president d'Esquerra Republicana, segurament has pres algunes decisions aquests darrers anys que sabies que tenia un cost personal per tu, però que era un cost social, el benefici social era més elevat, i per tant tu defenses certs pactes que beneficiaran del progrés, perquè tu ho creus així, però saps perfectament que això tindrà un preu més elevat per tu per aquesta societat polaritzada.
Sí, això passa cada dia diverses vegades, és a dir...
Que és part de la teva responsabilitat, assumir,
sí,
això, eh?
Sí, clar, tu defenses allò que creus que és bo i que és útil per la societat, que és bo i que és útil per la majoria, que és, i que no, i que en tot cas no és gaire dolent per ningú, perquè la democràcia no només és la voluntat de la majoria, sinó que també és el respecte als drets de les minories, i per tant la democràcia és quelcom que ens exigeix un esforç quotidià de convivència, d'entendre, de respectar, de buscar solucions compartides, etcètera, etcètera. I llavors hi ha alguna gent que això, doncs, considera que és horrorós i que és un gran defecte. Ara, estic convençut que tenim raó.
Sí, sí.
Li podria fer una... Sense aixafar-te el programa, però li voldria fer una pregunta a l'Oriol Junqueras. Tenim el papa ara, d'aquí uns moments, a Brians. Alguns, que estem aquí presents, vam lluitar molt perquè algun eclesiàstic vingués a veure-us, a vosaltres. Jo crec que el papa, que se'n vagi a Brians, deixa amb el cul a l'aire algun eclesiàstic que es havia negat a anar a Brians. Com te sents tu ara mateix, en aquests moments que veus que el papa va a un lloc que tu hi has estat i que hi has tingut companys? Perdona, eh?
No, és una bona pregunta. Si voleu posar noms, eh?
Som-hi. No. Jo a Brians hi he passat, diguem-ne. No hi he fet estada. Hi he estat de pas en els trasllats entre diverses presons, diguem-ne.
Volies ser professor de matemàtiques en allà. No, i avui entra un papa que és llicenciat en matemàtiques. Sí. I em sembla que et van dir alerta perquè si ensenyes matemàtiques que robaran més.
La resposta oficial va ser que no se poden dar classes de matemàtiques perquè les matemàtiques poden usar-se para delinquir. I no se poden dar classes d'història perquè la història és una herramienta de manipulació massiva, i no se poden dar classes de filosofia perquè la filosofia invita a qüestionar l'ordre existente. Però això va passar a Estremera, diguem-ne. Però bueno, en tot
vale,
cas,
vale.
Escolta, no, jo crec que és important que el Sant Pare estigui a prop de la gent més ferida, estigui a prop de tothom, també dels més ferits, entre altres coses perquè sovint al costat dels ferits no hi ha ningú, diguem-ne, no? Per tant, que hi sigui el seu pare, doncs està bé. I llavors, en una presó hi ha gent que és possible que el millor lloc on pot estar sigui allà, perquè hi ha gent que fa molt de mal a la societat, certament, i al mateix temps està ple de gent que en realitat el que en teoria d'estar és amb alguna mena d'escola, no amb una escola ben bé, però amb alguna mena d'escola, o hauria d'estar amb alguna mena de tractament mèdic, perquè allà hi ha molt dèficit de gestió de les emocions, hi ha molta gent que no ha tingut oportunitats. Hi ha gent que és dolenta, eh? Això no ho discuteixo gens, perquè jo l'he vista, i he estat allà amb ells, i he conviscut amb ells. Hi ha gent que és perversa, diguem-ne, però la majoria de la gent...
I tens encara algun amic, algun company que hagis conèixer llavors?
I mantinc relacions amb alguns, sí, amb alguns sí. I amb algun no, i ho lamento, perquè em recordo justament un noi jove amb addicció a diverses drogues, pobre, que intentava de mil maneres sortir-se'n i que no acabava de sortir-se'n mai del tot, i que posava molta fe en la fe i que creia que la fe l'ajudaria a sortir-se'n, i que quan requeia doncs ho vivia amb molta desesperació. I amb aquest li he perdut la pista, per posar un exemple, eh?
M'agradaria
algun dia saber, m'agradaria saber que està bé, diguem-ne.
Bueno. I havies anat a missa el diumenge?
Quan al principi no em deixaven, m'ho prohibien, fins que un dia vaig agafar, un dia de Pasqua, vaig agafar amb un funcionari i li vaig dir, miri, vostè mateix... Això era Madrid, eh? Això era Extremera. I vaig dir, vostè mateix, però o jo vaig a missa o es lia aquí...
Un pollo.
Sí. I aquell home, bueno, tam, va. I llavors, al cap de 5 mesos, va, o sigui, aquell dia, feia 5 mesos que no em deixaven, aquell dia sí que hi vaig anar.
Perquè l'ha fet per ajudar Oriol a superar tot allò?
No ho sé, potser sí, no ho sé.
O més la convicció política, potser.
La convicció política ajuda molt, i la convicció personal, que segurament inclou el món de la fe també, però sí, i la convicció de la família i no sé quantes coses més ajuden a... Sí,
ara que parlaves del mal, clar, estem parlant d'una presó, perquè el papa visitarà una presó. Vostè diria, senyor Romeu, que es pot perdonar tot i tothom?
Mira... Bona aquesta pregunta, perquè ahir una noia en l'estadi olímpic li va preguntar aquesta pregunta al papa. Li va dir, el meu pare volia matar la meva mare i la meva mare es va refugiar en les drogues. Per tant, a mi em van posar en una entitat tutelar allà a Sant Josep de la Muntanya de ben petita. Com puc perdonar jo el meu pare i la meva mare? I escolta, la resposta del papa no va ser d'intel·ligència artificial, eh? Vull dir, va ser molt, molt ben pensada. Va dir que era un procés molt llarg i molt lent. I molt lent.
Sí, jo pensava, per exemple, l'altre dia que explicàvem...
Per perdonar-se un mateix.
Fa unes setmanes, perdona, el cas que s'ha d'acabar, s'està investigant, no? El presumpte cas de dos pares que havien maltractat i violat un menor de 3 mesos. Un d'ells encara està en presó preventiva, l'altre, la mare sembla que ja no ho estaria, però que havia, en fi, una situació molt, molt desagradable. Penses això? Sí, és una... És tan deshumà, és tan bàrbar, com es pot perdonar un fet com aquest, o una persona com aquesta, que és capaç de fer una barbaritat com aquesta, no?
Clar, ell va fer una referència a Jesucrist, dient que ell també a la creu perdonava els cadaixos, que la resurrecció no va ser la venjança, que no s'imposa la venjança, sinó el perdó. També està bé, però jo vaig veure que l'escoltava molt i que la responia realment a el que ella deia. El perdó no és fàcil. Després hi ha encara aquella disquisició tomista entre perdó i oblit, oblit i perdó, que això encara ho complicaria més, si oblidem i perdonem, si perdonem i no oblidem, però el perdó sabem que ens costa a tots. Jo ara, perdoneu que faci aquí com a capellà, però la pregària del Pare Nostre, Jesús ens va ensenyar una ironia. Diu, perdona les nostres culpes, així com nosaltres perdonem. Un diu, home, després de dir això, ojalà ens perdonin una miqueta més bé que com nosaltres perdonem. Però bueno, és una ironia d'aquelles per aviam si la ironia ens fa reaccionar. El perdó costa. Després de demanar el pa, la segona cosa que demanem és el perdó. Vull dir, necessitem per viure, però necessitem perdonar-nos, perquè si no, i en política també passa i tot això, perquè si no, no podrem viure en aquest món.
El perdó és difícil per tothom. Sí, les societats democràtiques han fet batalla contra la pena de mort, des de Cesare Beccaria fins als nostres dies, o almenys la majoria de societats democràtiques. Al mateix temps, quan les democràcies guanyen la Segona Guerra Mundial, decideixen que hi ha coses que no es poden perdonar. I, per tant, hi ha uns judicis, els judicis de Nuremberg, contra els responsables de l'Holocaust. I aquells judicis acaben amb sentències de mort i s'executa uns quants responsables de l'Holocaust. Per tant, les societats occidentals també tenen una certa dificultat a l'hora de gestionar què és el que es pot perdonar i el que no. I segurament, si obríssim els micròfons a l'audiència, descobriríem que hi ha moltíssima gent que considera que hi ha coses que no es poden perdonar de cap manera i probablement deuen tenir raó, almenys en el moment que viuen, en les circumstàncies.
Clar,
que viuen.
Francesc, el temps segurament també ho posa tot a lloc, no?
És possible que ajudi, ara deuen haver-hi coses que deuen ser molt difícils. És a dir, Jesús era Déu encarnat. I sí, en la creu va dir, pare, perdona'ls perquè no saben el que fan, que és un gest suprem de perdonar, d'acord. Però també va tenir un moment de crisi en aquella creu, eh? I també va dir, pare, perquè m'abandones? I per tant li retreu el que l'ha deixat. Donem per suposat que es perdona ell mateix després, però i, clar, que és perfectament legítim que la gent perdi la fe, que clar que és legítim, és que seria estranyíssim que davant de circumstàncies de la vida, davant de segons quines circumstàncies de la vida, no hi hagi un moment de crisi, perquè si el va tenir Déu mateix, sí, no? Sí. Com no l'han de tenir...
Aquesta era la segona pregunta que li van fer al papa, que era una noia que havia intentat suïcidar-se. I justament el papa li va respondre això de dir la foscor va acompanyar fins i tot a Jesús, que se sentia abandonat.
Aquesta segona oportunitat, no?
Exacte. Llavors dir, no ens sentim abandonats. Jo crec que aquest és un missatge. L'última frase que va dir era això de dir, Déu està amb nosaltres, no ens sentim abandonats. En català diem allò, deixat de la mà de Déu. Sí. Doncs que no ens sentim deixats de la mà de Déu.
Sí, sí. El sant pare actual és Agustí, sí, sí. Per això vull visitar la parròquia de Sant Agustí. Hi ha un altre Agustí famós en la història del cristianisme perquè lidera la reforma.
1575.
Sí. Luter, sí. I Luter, un dels elements que sembla que originen la seva crisi espiritual que el portarà a la reforma, i que crec que se cita poc, és que hi ha un moment determinat de la seva vida en què veu com es nega la possibilitat de ser enterrat en un cementiri a un noi jove, a un adolescent, que s'ha suïcidat. I perquè, clar, el món catòlic considerava que el suïcidi era un crim contra Déu, perquè era Déu qui t'havia donat la vida i qui se suïcidava atentava contra Déu. I llavors Luther fa una mena de sermó, fa un discurs públic dient que aquell noi que s'havia suïcidat no era culpable de res, que era la víctima. Aquesta idea de posats davant de l'horror del suïcidi, no? Ahir hi havia aquest testimoni d'aquesta noia, fa trunto ja tot, sí. Perquè, clar, tots tenim l'instint de viure i de sobreviure.
Un moment que ara mateix està arribant el papa a Brians, estem veient com el saluda del president Salvador Illa, també el ministre de l'Interior, Marlaska, ara també intervenen algunes paraules amb el director del centre penitenciari i també amb el bisbe Gómez, que és el bisbe de la zona que representa. Entrarà en aquest cas a Brians, és un acte de 20 minuts, que presenciarà directament amb 70 interns d'aquesta presó. Francesc, deies, perdona.
No, que estava bé, perquè l'altra cosa dels agustins, que és molt important en la filosofia de Sant Agustí, era l'interior, treballar molt l'interior. I, esclar, l'altra cosa que divideix amb el protestantisme és la lliure interpretació de la Bíblia, que és a dir, la Bíblia te l'has de fer teva i en el teu interior interpretar-la. I això el catolicisme no ho permetia, i en canvi el protestantisme obre aquesta d'això. Però Martí Luter és un agustí al 100%. I això, quan jo estudiava justament teologia i estudiava història i amb un professor que t'estimava molt, que era el Joan Bada, perquè us veieu a Roma, que d'això havíem de parlar, eh?
Sí, veieu, amb Oriol Junqueras, sempre que dius hem de parlar d'un tema, mai saps.
A Roma, parlant de... i amb el Ramon Cors i tot això, sí, i tal, sí. Doncs sempre es deia això, que Luter era 100% agustí.
Sí, sí.
I que jo crec que això, de dir que les dues coses que has dit tu, una era la construcció de la columnata que diem ara de Bernini al Vaticà, i que per tant era de dir, si ens doneu diners us perdonem els pecats, i això Luther té tota la raó de que no es podia jugar amb la indulgència d'aquesta manera, i l'altra, la interioritat i la lliure interpretació de la Bíblia. No, dona gust amb un historiador.
Ara, no, jo anava a fer un comentari que és... jo he vist la fe amb una crisi permanent, diguem-ne.
Hombre!
Però permanent...
Només tu?
No, jo, en tot cas, jo.
Tots caminem arrossegant les nostres motxilles. Sí.
I en algun moment, durant molt de temps de la meva vida, ho dic perquè tu has citat ara Bada i tota aquesta...
I el Ramon Cors, que tu coneixes bé.
Tota aquesta tropa extraordinària, diguem-ne, no? Llavors, jo era un ateu convençut, eh? Jo fotia llenya, eh? Els creients, perquè deia, home, però això no s'aguanta per enlloc, etc. I la meva aproximació al món de la fe va començar d'una manera molt, molt poc habitual, suposo, que és molt intel·lectual, molt... perquè em vaig trobar un seguit de gent que... no, el Miquel Batllori, l'Hilari Reguer, el Josep Bada, el no sé... El García Doncel, que un catedràtic de física de l'Autònoma jesuïta. Clar, jo pensava, aquesta gent, com és que...
Que són tan intel·lectuals, com és...
Com és que saben tantes coses, són científics, que són cervells privilegiadíssims, diguem-ne, no? I al mateix temps són creients. I em feia trontollar, pensava... No, va haver-hi una mena d'enamorament intel·lectual d'aquest món de la fe, i encara vaig per aquests camins de Déu.
Anem cap a la presó de Brianzú. Està parlant el director de la presó.
I dones Barcelona, una representació de la comunitat cristiana de Catalunya. Estan acompanyades pels capellans de la presó i voluntàries i voluntàries de la pastoral penitenciària. Aprofito també per saludar les autoritats que ens acompanyen, el molt honorable president de la Generalitat, així com d'altres autoritats i responsables. Benvingut, Papa Llegó. Doncs, benvingut i gràcies.
És Jordi Pons, el director de la presó de Brianzú, donant la benvinguda al Papa, que el saluda.
Santo Padre, desde la pastoral penitenciaria de la diócesis de
Sant Llobregat, de la presó,
le damos la bienvenida. Aquí estamos presentes los capellanes y voluntariado. Como iglesia, sabemos que somos enviados y guiados por nuestro obispo Xavier, y unidos a este grupo de internas e internos, formamos la pequeña comunidad de fe y de vida que celebra y peregrina en Brianzú 1 y Brianzú 2. En la pastoral penitenciaria garantizamos la atención religiosa de todos aquellos que nos lo solicitan. Cada semana celebramos la Eucaristía. Facilitamos la preparación de los sacramentos de la iniciación cristiana con la catequesis de bautismo, confirmación y primera comunión. Siempre hay disponibilidad para el sacramento de la reconciliación. También nos juntamos para profundizar la Biblia, para orar y para conversar sobre nuestras inquietudes y anhelos. Además de compartir la fe en comunidad, también damos mucha importancia al acompañamiento personal. Gracias por su presencia entre nosotros, que nos conforta y nos anima. Gracias por mirarnos con ojos de misericordia, por decirle al mundo que existimos, que sufrimos, que queremos levantarnos y seguir adelante. Santo Padre, queremos unirnos fuertemente al Señor.
És el delegat diocesà penitenciari de Brianzú, és Jesús Bel, que està donant la benvinguda al Papa, explicant què és el que fan des d'aquest centre penitenciari, i de seguida escoltarem també el testimoni de dos internes, després faran el virulai, i després acabaran amb les paraules del Papa. És un acte de 20 minuts, veiem també les autoritats assegudes escoltant aquest acte en una sala on veiem uns 70 interns que acompanyen aquesta cerimònia. Se saluda en el delegat de la diòcesi penitenciària amb el Papa Lleó XIV. I ara les internes interpreten també una
de les
cançó
de les preses de Brians i de Batràs. que també han pujat.
I és la melodia que acompanya, doncs, aquestes dues internes que ara intervindran i compartiran el seu testimoni amb el Papa Lleó XIV.
Hola, Santo Padre. Soy Montse de Barcelona. Gracias por visitarnos hoy. Nos da muchísima alegría que esté aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas. Durante mucho tiempo he intentado creer en Dios y no lo había conseguido. Realmente la vida no me lo había permitido. Ahora en la prisión sí que lo he conseguido. Ha estado muy difícil para mí. He experimentado la muerte de las personas que más quería. Y me he transmitido la fe. Me he enfrentado al silencio de Dios. He tenido la mejor familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe. Gracias a la fe y al hecho de creer, soy mejor persona. Descubro cosas en mí que no sabía que tenía dentro de mí. Quiero dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho por mí. Durante mucho tiempo sufrí de un insomnio severo que no tenía solución ni con medicación ni con ingresos hospitalarios. Y Él me regaló la posibilidad de dormir. Una noche, abrazada a una cruz, le pedí al Señor por favor que me ayudase. Y estuve 10 horas durmiendo. Y desde aquel momento sentí que había sido Dios que me ayudó. Ahora solo espero reencontrarme con Él, con mi hijo en el cielo. Y también quiero